Els migdies de Cope Menorca. Comencem el primer programa d'aquest any 2024 que hem encetat, que el programa és El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Florín, la Sònia Febrer, en Toni Pollana i en el control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat per l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca, amb el propòsit d'informar-los de la vida de l'Església menorquina.
D'aquí a pocs dies, el 17 de gener, recordarem a Sant Antoni, patró de Menorca. El seu amor a Jesús, la humilitat, portar una vida austera, el temps de pregar i silenci, el converteixen en tot un referent per als cristians d'avui.
A l'entrevista d'aquesta setmana i a l'apartat de l'agenda us aportarem més detalls de la festa de Sant Antoni.
Comencem el programa d'aquesta setmana amb la informació de les activitats que han tingut lloc aquest dia a la nostra església.
En primer lloc, en Diego Dubón ens informa del viatge a Roma que han fet els pueri cantores de la catedral de Menorca.
Del 27 de desembre al dia 1 de gener, 23 cantaires dels pueri cantores de la catedral de Menorca van participar a Roma en el Congrés Internacional de Pueri Cantores. Dia 29 de desembre, les diferents escolanies de tot el món es van distribuir per 15 esglésies romanes per tal de celebrar la missa i oferir concerts. Després, aquest mateix dia, van passar per Santa Maria in Trastevere, on van participar en una pregària cantada per la Pau, en la qual el menorquí Arnau Tarragó va ser l'encarregat de fer el discurs. I a 30 al matí, els fillets i joves es van reunir amb el Sant Pare, a qui van oferir alguns dels seus cants. El colofó final va tenir lloc el dia 1 de gener, quan les escolanies van participar a la missa de la Jornada Mundial de la Pau. Van tenir el privilegi d'estar ubicats just al costat de l'altar i el Papa Francesc va saludar a cada un dels cantaires menorquins.
A continuació, Navera Moll ens aporta els detalls d'una pregària que s'ha fet amb els joves.
El 29 de desembre, un grup de joves es va reunir al Centre Catequístic de Sant Miquel, a Ciutadella, per viure una estona de pregària i per preparar-se espiritualment per l'any nou. La trobada, que va estar organitzada pel Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut, es va inspirar en les paraules «Vosaltres sou la sal de la terra, vosaltres sou la llum del món», de l'Evangeli de Sant Mateu. Després de la lectura d'aquest fragment, es va repartir un poc de sal a cada un dels participants i se'ls va convidar a reflexionar què ens vol dir Jesús amb aquest Evangeli. El grup va manifestar que amb aquest missatge Jesús ens crida a ser llum i sal d'esperança amb les persones que ens trobam cada dia i a deixar una bona petjada en el món. La trobada va acabar compartint una bereneta i una estona de diàleg i convivència.
Per acabar-los i parlant de la missa per la Pau, ens informa ara en Sebastià Taltavull.
El 31 de desembre es va celebrar la tradicional missa per la Pau als tres arxiprestats de Menorca. Al arxiprestat de Ciutadella, la missa va tenir lloc a la parròquia de Sant Francesc i va ser presidida per el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. En la seva homilia, va resaltar que en aquesta jornada recordàvem el do de la pau que Jesús ens dona. D'altra banda, el bisbe de Mallorca va fer referència al missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de la Pau d'aquest any, que du per títol Intel·ligència Artificial i Pau.
Aquesta intel·ligència que deim artificial afecta la relació amb la pau. Diu perquè contemplant el món com ho rodeja, ell no al·ludeix les qüestions ètiques vinculades en el sector, sobretot dels armaments, l'armament. Diu que l'ús bèl·lic de la intel·ligència artificial és un gran motiu de preocupació ètica. Però, que bé si la intel·ligència artificial és utilitzada per promoure el desenvolupament humà integral amb la quantitat de possibilitats sobre la vida, sobre l'agricultura, sobre l'educació, sobre la cultura, sobre el millorament del nivell de vida de tots els pobles. Ell manifesta el desig que aquesta intel·ligència artificial contribueixi a la causa de la fraternitat humana i de la pau.
Finalment, va invocar la intercessió de la Mare de Déu perquè ens ajudi a crear camins de pau i fraternitat en el món.
I ara és el moment de continuar aprofundint i fer camí cap al jubileu que celebrarà l'any 2025 a Roma.
El 8 de gener, el Papa Francesc va agrair a les autoritats italianes, tant nacionals com locals, els esforços que estan fent per preparar la ciutat de Roma per tal d'acollir nombrosos pelegrins i permetre'ls treure fruits espirituals del camí jubilar.
El Sant Pare va expressar que avui més que mai necessitem l'any jubilar. Davant de tants patiments que provoquen desesperació en totes les nostres societats, davant dels nostres joves que en lloc de somiar amb un futur millor es senten impotents i frustrats, i davant d'altres dificultats, el jubileu és l'anunci que Déu mai abandona el seu poble i sempre manté obertes les portes del seu regne.
En aquests dies el Papa també ha encoratjat que Roma es converteixi en una ciutat d'esperança. Entrar a la plaça de Sant Pere i veure que davall la columnata es mouen lliurement persones de totes les nacionalitats, cultures i religions és una experiència que dona esperança.
Així, el pontífex ha destacat que un pelegrinatge requereix sobretot una preparació i per això l'any que comença està dedicat a la pregària. Quina mestra millor que la nostra Mare Santa? Ha indicat i ha demanat a tots els fidels a posar la mirada interior cap a Jesús. Alegries i penes, satisfaccions i problemes, tot en presència i en la gràcia de Jesús, tot en la gratitud i esperança.
Aquesta setmana s'acompanya la música del grup Xirat. Ara escoltam la seva cançó Gent.
Gent que puja, gent que baixa, gent que no sap si puja o baixa, gent que parla, gent que crida, gent que passa d'escoltar, gent que prega, gent que mana, gent que dona, gent que espera un dol i que el troba o potser no, gent que pensa, gent que actua, gent que es llença sense calcular, gent que guarda, gent que arrisca, gent que torna a començar, gent que estima, gent que troba el cor, gent que es queda, gent que marxa, gent que riu i deixa sense alè i que tomba l'univers. Tots tenim una mirada, tots tenim un horitzó, tots busquem una esperança, tots busquem un lloc al món. Tots tenim una mirada, tots tenim un horitzó, tots busquem una esperança, tots busquem un lloc al món.
A motiu de la festa de Sant Antoni, que molt prest celebrarem, aquesta setmana entrevistam a Fina Salor Ripoll, filòloga i escriptora, i investigadora i divulgadora de la història cultural menorquina. Bon dia, Fina, i benvinguda.
Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per aquesta convidada.
Gràcies a tu per estar aquí amb tots nosaltres.
Gràcies, gràcies.
Primer de tot, i per entrar un poc en context, volíem demanar quin valor històric i cultural té la festa de Sant Antoni per als menorquins.
Jo crec que té un valor històric i cultural central perquè amb la festa de Sant Antoni commemoram la conquesta catalana de Silla i, per tant, la data fundacional del poble de Menorca. I, per tant, la festa, jo diria que més important per a tots els menorquins. Amb aquesta data de 1287, els catalans establerts a Menorca, dels quals nosaltres som continuadors, tenim a partir d'aquests moments allò, una llengua, la llengua catalana, i una personalitat històrica pel fet d'estar escrits a la corona catalana-aragonesa. Això m'agradaria també tal vegada destacar, perquè és un fet que no s'ha dit prou, que és el territori de la corona catalana-aragonesa que manté en solitari aquesta corona, Girona, un cop desapareix després de la guerra de successió, i en canvi, paradoxalment, la Menorca colonial, la Menorca britànica, francesa, és la Menorca que manté els òrgans de govern i l'oficialitat de la llengua, i que a més pot defugir l'espanyolització borbònica imposada i fer una cultura, una producció literària catalana que és la més important del segle XVIII.
I en un món tan globalitzat i amb tants de canvis, per què és important conservar i celebrar les tradicions de cada poble?
Jo crec que és important perquè les tradicions ens connecten directament amb la nostra memòria històrica. I de la mateixa manera que dèiem que si una persona desgraciadament perd la memòria, perd la seva història personal, els menorquins, si perdem les tradicions, i entre elles la més important, que és la que commemoram el dia de Sant Antoni, el que estem perdent és la nostra memòria històrica, perdem la consciència d'allò que hem estat, d'allò que continuem sent, i per tant quedam de qualque manera sense bagatge per poder afrontar el nostre futur amb totes les garanties de fidelitat en el nostre passat i també de creativitat en relació amb el nostre futur.
I a nivell més específic, quina cosa al final creus que seria bo remarcar de la festa de Sant Antoni i la seva tradició perquè sigui viscuda actualment amb el cor i amb interès?
Jo crec que la cosa que és molt important de remarcar és la consciència que hauríem de tenir els menorquins d'allò que celebram el dia de Sant Antoni, aquesta diada del poble menorquí des de la Menorca democràtica, i per tant mantenir aquesta consciència realment feta de memòria. I per tant això hauria de fer que participéssim d'aquesta festa des de molts àmbits diferents, diria jo. Hi ha una part que és històrica, no sé, jo penso que, a més, tot Menorca s'hi ha abocat des de fa molt de temps. Viure amb il·lusió i viure amb alegria, com ho fèiem, la celebració Ciutadella de Sant Antoni, les misses, el professor, el mercat de Sant Antoni allà davant l'hospital, que era l'antic convent dels Antonins, per això anem allà, però també viure-la no només en consciència històrica, que això seria la base, sinó que viure-la des de la nostra personalitat actual. Per tant, viure la festa amb tots els actes que es fan a tots i cada un dels pobles de Menorca, actes lúdics, actes culturals, actes en què mostram realment allò que som, no només allò que hem estat, sinó també allò que continuem sent, com a cultura, com a llengua. Per tant, crec que això és realment fonamental.
I també és important que les noves generacions i que els joves aprenguin a viure aquesta festa com a pròpia, no? I amb il·lusió.
Evidentment. Se suposa que en aquests moments els joves haurien de tenir des de l'ensenyament, des de la societat, el coneixement històric, que jo no vaig poder tenir per raons generacionals, i que per tant haurien realment de ser conscients que és allò que celebram. Jo sempre penso que aquí, escola, societat, família... Jo, per exemple, que vaig viure, som dels 55, i que vaig viure dins de Menorca, allò més franquista, sempre he estat molt agraïda a dues persones. Una era una monja, la Madre Mir, que sempre mos explicava, aprofitava un moment per explicar-mos que celebràvem en Sant Antoni, i després sàvia, que també m'explicava històries populars sobre Sant Antoni, que jo em van fer sentir que Menorca, i m'ho van fer sentir des de molt petita, que Menorca tenia una personalitat pròpia, a diferència d'allò, diríem, més establert oficialment.
I com vius i què significa per a tu la festa de Sant Antoni? També suposo que tens molts de records i moments especials, com tots els menorquins, no?, en aquest dia.
Jo l'he vist d'una manera molt intensa, crec que és la paraula. L'he vist d'una manera molt feliç, d'una manera molt alegre, perquè sempre he pensat que la festa de Sant Antoni em connecta, com deia fa un moment, em connecta amb la meva infantesa i amb la meva adolescència, en què m'encantava sortir al carrer, anar a veure la professor, anar davant de l'hospital a veure el mercat de dàtils, i en aquells moments encara de garbons, Era la festa que m'adonava, i crec que és una paraula important també, tal vegada subratllar, em donava orgull de la menorquina, perquè sabíem que els menorquins teníem una història pròpia, que teníem una personalitat. Per tant, jo l'he vist que això de manera molt, molt joiosa. I jo crec que ja des de petita, sense ser-ne allò, diríem, del tot conscient, sempre la vaig viure com la festa menorquina per excel·lència, és a dir, la festa de la nostra catalanitat menorquina.
I ja per anar acabant, Fina, a nivell literari, ja que tenim el gust de tenir-te aquí com a filòloga i escriptora, et volíem demanar quines lectures i articles ens recomanaries sobre aquesta festa.
Mira, aquí hi hauria un bon feix de lectures a recomanar, per tant, les persones que mos escolten poden triar, perquè, evidentment, una data tan significada, tan crucial dins la història nostra com aquesta, travessa tota la nostra història cultural. A jo, per exemple, m'agradaria, i faré un cert ordre cronològic, m'agradaria recomanar la crònica medieval menorquina, la crònica menorquina. Una crònica que, a més, va ser incorporada per Pere Miquel Carbonell, humanista barceloní, a les anomenades cròniques d'Espanya, a finals dels 14-15, quan Espanya, per un humanista, era Hispània romana i no tenia cap connotació política com la que va tenir a partir del segle XVIII, només a partir del segle XVIII, i per a Menorca, al segle XIX. Aquesta crònica menorquina va ser publicada pel senyor Pepe Salor Farnés el 1958 i republicada el 97 per José Ignacio Montobio i publicada per Edicions Nura. Després voldria recomanar especialment una obra de teatre que la gent pot trobar, que és la Presa de Menorca o Presa i Conquista de l'illa de Menorca feta per l'Urrei en Fos, publicada a la col·lecció Capcer de Lime, que és l'obra de teatre més antiga de Menorca i l'obra que mostra com es commemorava també teatralment, col·lectivament, aquesta diada del poble menorquí. M'agradaria també, sobretot, recordar que hi ha dues obres populars profundament lligades a la festa. Una és la comèdia de Sant Antoni, que va editar en Joan López, en Joan Francesc López Cases Noves, que va publicar Edicions Nura l'any 2001, una obra teatral hagiogràfica de vida de sants interessantíssima, però també altres obres com la història de la invenció de Nostra Senyora del Toro, que mostra també aquesta fidelitat en els orígens. I ja per acabar, dues obres que jo crec importants, una d'uns d'il·lustrats, Joan Ramis i Vicenç Albertí. Joan Ramis, el gran escriptor del segle XVIII, que després es va decantar per la producció històrica, que la va fer en castellà perquè l'adreçava a un públic de fora de Menorca per demostrar-los que Menorca era una illa històricament molt important, i va escriure a mig camí de la producció històrica i literària un poema èpic que es diu La Lonciada, que va publicar moltes notes històriques en castellà. Però immediatament va sortir publicada la traducció catalana amb versos alexandrins apariats de Vicenç Albertí, el gran traductor i adaptador del teatre. I per acabar, i evidentment, vull recomanar especialment el llibre d'en Florenci Sastre Portella, Festes de Sant Antoni, del segle XVIII al XXI, publicat per Jaume el 2005, que és un llibre que ressegueix amb un rigor històric i amb una gran documentació tot el sentit de la festa, i que jo crec que farà que la gent, no sé, entengui més coses de la professó, que entengui el sentit tan arrelat, tan profundament arrelat, de la festa de Sant Antoni dins la nostra tradició històrica fins ara mateix, i esperam que continuï tenint tot el sentit que té en el futur.
I damos quedem amb aquestes recomanacions literàries, i moltes gràcies, Fina, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres. Ha estat un plaer aprofundir més en el significat i la importància de la festa de Sant Antoni i del nostre patró.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, tota la gent que mos ha escoltat, i bona diada de Sant Antoni a tothom.
Així és. Bon dia.
Bon dia.
Deixa'l fer és la cançó que ara ens canta el grup Xirat.
Una música que sona és un vent que bufa fort, és un granot
sents com el teu cor esclata. Sents com tot et va millor. Et va millor. L'esperit ha fet que ara tingui sentit mirar el cel. No estàs pas sol, som església que camina per donar més vida al món. Oh, oh, oh. Endavant. Oh, 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 oh. I deixa'l fer, deixa'l volar, trenca les pors que t'impedeixen seguir cantant, seguir lluitant. Deixa'l fer, l'esperit és amb tu. Deixa'l fer, deixa'l volar, tancar les pors que t'impedeixen seguir cantant, seguir lluitant. Deixa'l fer, l'esperit és amb tu.
I ara posam a la seva disposició l'agenda d'aquests propers dies. Primer de tot, pregària amb els professors de religió.
Aquesta pregària tindrà lloc avui cap vespre a les 17 hores a la parròquia Santa Eulàlia, a Alaior.
Festa de Sant Antoni.
En el full dominical, la pàgina web i les xarxes socials del bisbat trobareu els horaris de les misses i beneïdes que tindran lloc el dia 17 de gener. Festa del nostre patró. La missa de les 11 hores a la catedral es podrà veure en directe per streaming a través del canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
A les acabades del programa d'avui, dedicant la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Joan.
En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús, que passava, digué:
«Mirau l'anyell de Déu».
Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els demanà:
«Què voleu?».
Ells li digueren:
«Rabí», que vol dir mestre, «on habitau?».
Jesús els respon:
«Veniu i ho veureu».
Ells s'hi anaren, van veure on posava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren al voltant de les 4 al capvespre. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. El primer en qui Andreu es trobà va ser el seu germà Simó i li digué:
«Han trobat el Messies, que vol dir l'ungit».
I l'acompanyà on era Jesús. Jesús se'l mirà i li digué:
«Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Kefes, que vol dir pedra».
Tots volem trobar el nostre propi lloc en el món, el nostre espai per sentir-nos bé, per voler quedar-nos allà, més enllà dels desitjos per satisfer les necessitats bàsiques de la vida. Hi ha una mirada a llarg termini, que és el resultat d'una trobada amb algú que ens canvia els nostres horitzons i ens fa observar el camí de la vida d'una manera diferent. La resposta de Jesús és clara: «Veniu i ho veureu». Avui ens hauríem de preguntar si les nostres comunitats són un espai on trobar aquests anhels que la gent va cercant, que donin sentit a la vida més enllà del consum i l'hedonisme personal. Uns anhels que ens permetin somiar i creure a les possibilitats personals de construir un projecte en comú amb els altres i amb Déu.
I fins aquí el programa d'avui. Molt bon any a tots.
També si desitjam una bona festa de Sant Antoni.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve. Adéu.